Bon dia, benvinguts al dia. 28 graus de temperatura en aquest moment, són 2 graus més que el dia d'ahir. Fa moltíssima calor, molta basca també en general, i un termòmetre que avui podria enfilar-se fins als 36 graus. Durant les hores centrals del dia no es descarta fins i tot algun ruixat aïllat de poca importància a l'interior de l'illa de Mallorca. A banda del temps que ens espera en aquesta jornada, avui també ens referirem al temps que farà a una setmana vista perquè es produeixi el fenomen astronòmic del segle. L'eclipsi solar del pròxim dia 12 d'agost, ja sabeu que alguns experts, alguns experts dels quals hem consultat, asseguren que de moment la previsió del temps és molt bona. Un dels enclavaments més privilegiats serà la zona costanera de la Serra de Tramuntana, on les carreteres s'estiraran, i també el litoral de Serenal i de Llucmajor, des del Cap Blanc fins a la colònia de Sant Jordi. Per altra banda, l'Ajuntament d'Eivissa ja ha començat a insistir que agost és un mes de màxima afluència a l'illa, per la qual cosa convé planificar l'observació amb molta antelació. No es recomana arribar mitja hora abans, perquè probablement molts punts d'observació estaran saturats i existeix el risc d'acabar veient l'eclipsi des del cotxe o d'una manera improvisada. Avui, l'actualitat, avui dimecres, de nou passa per la greu crisi migratòria que afecta Espanya i també les Balears. Les darreres hores podem aquí, malauradament, parlar d'una doble tragèdia a la ruta migratòria. Almenys de 9 morts en 2 naufragis en només 24 hores. Salvament Marítim continua la recerca de desenes de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les nostres costes. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Anaven a bord d'una embarcació que transportava un total de 29 persones i que van naufragar dilluns. Dèiem que una desena estan desapareguts, però els altres 19 han estat rescatats. D'aquests, 2 sense vida. S'afegeix a l'embarcació interceptada la matinada de dimarts amb 2 migrants a bord que han explicat que de 7 persones més varen morir durant la travessia i les varen tirar a la mà. Els 2 migrants rescatats durant la matinada d'ahir continuen ingressats a l'Hospital de Son Espases, però evolucionen favorablement.
En crònica de successos, la Policia Nacional i la Policia Local d'Amo investiguen la mort d'un jove de 20 anys atropellat per un taxi, de la qual ahir mos feien ressò. L'accident es va produir durant la matinada de dilluns en un dels accessos a l'aeroport de Menorca, quan el cotxe va impactar amb el cos que estava tirat en terra en una zona sense gaire il·luminació. Avui hem de dedicar gran part també d'aquest programa a l'àmbit social. Inevitable parlar de la recepció reial ahir vespre a Mar i Vent.
Mar i Vent torna a obrir les seves portes aquest dimarts a la Societat Balear per una de les cites més icòniques de l'estiu mallorquí. A les 9:04, només uns minuts de retard, sobre l'hora prevista, la família reial va aparèixer davant l'edifici principal del Palau. Van sortir a l'encontre dels 623 convidats que havien confirmat l'assistència a la tradicional recepció estival, i la primera a saludar els reis va ser la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Després d'ella va arribar la presidenta del Govern, Marga Proens, acompanyada per la seva parella, el primer tinent de Batlle de Ciutat, Javier Bonet. La salutació va continuar amb el president del Parlament, Gabriel Lecent, el delegat del Govern a Balears, Alfonso Rodríguez, el batlle de Palma, Javier Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Guelmés, entre d'altres. Pel que fa a la gent de la cultura i de la societat illenca, un dels moments més emotius va ser quan Jaume Anglada, amic personal del rei Felip VI, va passar pel Besamans i el varen saludar. Sabem que en Jaume no ha passat una bona temporada després de l'accident, ja està totalment recuperat, poc a poc va fent feina, però sí que va ser un d'aquests moments destacats d'aquesta recepció, per allò que tenia de motiu.
No va ser l'únic moment, i per això a partir de les 11 dedicarem part d'aquest programa a analitzar
i comentarem el menú.
Aquesta recepció reial. Un menú ben bo, per cert, eh?
Sí, m'han dit que era tot molt petit, que és que en sos dits, feies així, pum, i t'ho podies menjar. Jo no he tastat res perquè jo no hi era, però tot feia molt bona pinta.
Ho comentam i tindrem temps per analitzar-ho. També destacarem la crida a la solidaritat en un dels moments més complicats de l'any per la Fundació del Banc de Sang i Teixits. A l'estiu les donacions disminueixen mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen. La presidenta del Govern, Marga Proens, va visitar ahir aquesta entitat per donar suport a una campanya de la qual avui en parlarem. Estem parlant de com prevenir o com veure de la millor manera possible l'eclipsi a través dels nostres ulleres On Tour. És una iniciativa d'aquesta casa en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. I sense deixar de banda l'eclipsi, perquè és que manca una setmana i pararem a les totes d'aquest esdeveniment.
Sí, és que una setmana ja és molt poc temps, Marta Garau, i alguns municipis tot ja és a punt per l'eclipsi solar. És el cas de Felanitx, on el circuit de son Matamoros estarà llet per rebre milers de visitants, que s'espera que siguin entre 5 o 6.000 i no 70.000, com s'havia dit de bon principi. El dispositiu estarà format per policia local, guàrdia civil, protecció civil i seguretat privada. On no es podrà accedir en cotxe serà el Puig de Sant Salvador. A partir de les 6 del capvespre es tallarà la carretera i només s'hi podrà pujar a peu. Ha estat dels primers municipis a tenir-ho tot enllestit. Felanitx ha fet es deu
poc ja. A poc anirem explicant tota la informació respecte a carreteres tallades, dispositius de seguretat, etc. Perquè, com dèiem, avui només manca una setmana. Compte enrere ja per aquest esdeveniment. Així que, 9 i 10 minuts, frase del RIAC, que no va d'eclipsis.
No va d'eclipsis, i és de l'escriptor i filòsof il·lustrat Voltaire, que diu així: la tolerància no ha provocat mai cap guerra. La intolerància ha cobert la terra de morts.
Si necessites esta guerra per estar en paz, podrás hacer de mí tu campo de batalla, un adversario en el espejo a quien culpar.
I seguim reflexionant. De què parla tothom avui?
I d'avui, notícia trista, Marta Garau. Avui tothom parla de la mort del guitarrista Pepe Habichuela. El món del flamenc està de dol. Ha mort a 82 anys el guitarrista Pepe Habichuela, una de les grans figures de la guitarra flamenca contemporània i un artista que va saber unir la tradició a la innovació sense perdre mai l'essència del gènere. Va néixer a Granada l'any 1944 amb el nom de José Antonio Carmona Carmona i formava part de la mítica nissaga dels Habichuela. Només a 20 anys es va instal·lar a Madrid, on va començar una carrera que el duria a compartir escenari amb llegendes com Juanito Valderrama, Fosforito, Camarón de la Isla o Enrique Morente, en qui va signar algun dels discos més influents de la història del flamenc modern. També va ser pioner a l'hora d'obrir el flamenc a altres estils musicals, col·laborant amb figures del jazz com Don Cherry o Dave Holland, sempre des del respecte més absolut per les seves arrels. Pare del guitarrista José Mi Carmona de Ketama, Pepe Habichuela deixa un llegat immens després de més de 6 dècades dedicades a la música. El 2018 va rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts i enguany la Gran Creu del fons des del Savi en reconeixement a una trajectòria imprescindible per entendre l'evolució del flamenc a Espanya. En la seva mort desapareix un mestre, la seva guitarra, però, hem de dir, com acabant d'escoltar, continuarà sonant per sempre. Dia trist, perquè quan un virtuós se'n va, Marta, el món és com una mica més agradable, perquè vol dir que ja no tornem a escoltar-lo, toca sa guitarra.
Sí que és vera, i a més és que totes aquestes persones, tots aquests mites, no?, que van marcar un abans i un després dins el món del flamenc. Record també, no?, quan aquí, que a més han tingut aquest vincle tan important amb Paco de Lucía, no sé, són persones que han fet molt per aquest gènere i que els trobarem a faltar, sens dubte.
No, i que també són d'una generació, va encetar tot aquest camí Camarón de la Isla, que va ser es que va com a revolucionar el flamenc fent aquest mix que feia de flamenc amb altres arts. Després també tu deies Paco de Lucía, ara parlaven de Morente, Habichuela, són gent que va saber conjuminar tradició, evolució i moderno.
I virtuosos.
I virtuosos. I això no sempre, entre els més puristes del flamenc, va ser una cosa que fos acceptada de bon grat ja de bon principi. Tot i que de vegades també hem de pensar que l'art, si una cosa té, és que se fusiona i no per mesclar-te amb altres gèneres deixes de tenir la teva essència.
Jo crec que són tendències que s'acaben acceptant amb el temps, no? Tal vegada al principi xoquen.
Sí, però ser pioner no és fàcil. Exactament. Aquest és el problema.
I trencar molt-los i una vegada
arrencar
estiràs
una
més
tendència
ben rebut que d'altres. És veritat. Idò, avui ens el despertem
del
trist mort de, exactament, d'aquest virtuós de la guitarra, Pepe Habichuela. Si vos sembla, és dimecres, tenim moltes feines per davant, 3 hores de programa a través de la ràdio, també a través de la televisió, i com sempre, en la bona companyia, avui de Romina Huesta als comandaments tècnics, Cata Jaume, Àlex Fortes, en Miquel Rosselló, i a la realització, Maria Antònia Esquines i Victòria Cerdà a la producció. Així que encetam aquesta jornada de dimecres.
El dia, amb Marta Grau.
Comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat, els titulars, les notícies més destacades d'aquest dia 5 d'agost, com sempre, amb els tertulians i periodistes que avui ens acompanyen als estudis de Palma. Nekane Don Blas,
hola,
bon dia.
Dies.
Xavi Bonet, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
El plaer és nostre. I des d'Eivissa, Juanan Torres, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ja duim uns dies des de la setmana passada parlant d'aquesta crisi migratòria. Primer vàrem fer referència a tot el que va passar a Ceuta, però avui hem de focalitzar l'atenció aquí, a les Illes Balears, sobretot per aquesta doble tragèdia, sobretot per aquestes darreres 24-48 hores que han estat fatals. Salvament Marítim continua la recerca de desenes de migrants desapareguts mentre intentaven arribar a les costes de les Illes. De les darreres embarcacions, una d'elles transportava un total de quasi 30 persones, 29 que van naufragar dilluns, una desena de desapareguts, altres de nou rescatats. S'afegeix a l'embarcació de la que parlàvem ahir, recordeu, quan ens va explicar en directe el cap de Salvament Marítim, que només hi havia 2 supervivents i que, malauradament, durant la travessia varen haver de llançar els altres 17 a la mà a mesura que anaven morint. Una estampa molt tràgica que, sens dubte, se queda en la memòria de tothom. Respecte als 2 migrants en vida, saben que continuen evolucionant de manera favorable a Son Espases i, davant la situació, les reaccions després de la tragèdia. La presidenta del govern ha reiterat que la comunitat necessita un pla específic i demana a l'executiu espanyol que no es posi de perfil, que doni la cara, que se pugui afrontar aquesta situació amb noves mesures. Moltes vegades hem comentat com gran part d'aquestes embarcacions arribaven a Formentera, una de les illes que més necessita recursos, a Eivissa. Així que, si t'assembla, Juanan, per fer aquesta reflexió sobre si necessitam un pla específic que pugui abordar aquesta crisi, comença per tu.
Bé, jo el que crec és que no hi ha setmana que no en parlem, no?, d'aquestes embarcacions que arriben a les nostres illes. Malauradament, aquest cas que hem sabut aquests 2 darrers dies, que s'ha esfondrat 2 embarcacions, passa més sovint del que pensàvem, el que... malauradament, moltes, la majoria de voltes no trobam supervivents i, per tant, desconeixem que aquestes embarcacions s'han esfondrat. Com dèiem, una desgràcia que passa més sovint del que ens agradaria i de lo que pensam. I bé, jo entenc que l'Estat ara té aquest problema obert a Ceuta, però clar, fa un parell de dies Pedro Sánchez va anar a Algèria a intentar llimar les coses, a intentar que les relacions tornassin a ser com havien estat abans, i un dels temes que es va tractar, entenc, va ser aquest tema de la partida d'embarcacions de les costes d'Algèria cap a les Illes Balears, perquè recordem que any rere any són més les embarcacions que parteixen d'allí, són més els immigrants que arriben a les nostres costes, i això no s'arregla més que en origen, no? És evitar ja des d'Algèria que aquestes embarcacions no parteixen. Jo bé, trob difícil que s'arregli a curt termini aquesta situació. Jo crec que sinó que hi ha un canvi radical en la política d'immigració o les relacions entre Espanya i Algèria, això anirà encara més, perquè veiem que des d'allà no hi ha cap aturador, no hi ha res que freni que aquestes embarcacions surtin cap a les nostres illes.
Necessitem un pla específic? Què és el que hauríem de mastar per poder abordar aquesta situació,
Xavi? No, jo crec que ens tracta d'establir contundència. Aquí ens trobam en la feblesa del govern d'Espanya i a partir d'aquí les seves conseqüències. En primer lloc, un drama humanitari de considerables proporcions, o sigui, gent que arrisca la seva vida per trobar un món millor. Això és intolerable, inassumible. Vull dir, i això ha d'interpel·lar, primer, en els governs d'origen, perquè la seva gent fuig per trobar un món millor, perquè no hi ha condicions dignes de viure allà, també ha d'interpel·lar a Occident, no? I jo crec que aquí hi ha unes responsabilitats compartides. Una, per part d'Argèlia, per part de Marroc, però també per part del govern espanyol. El govern espanyol no se pot posar de perfil. Ell té una responsabilitat de política exterior. No poden consolidar aquesta ruta Argèlia-Illes Balears com si fos una ruta turística normal. És que això no se pot... O sigui, jo entenc que aquesta gent, tota aquesta gent cerqui un món millor, perquè nosaltres ho faríem. Però el que no pot fer és consolidar aquesta ruta. I aquí sí que intervenen les màfies. Així com a Ceuta i Melilla no hi havia les màfies, aquí sí que... Per tant, escolti, el govern d'Argèlia, el govern de Marroc i el govern espanyol s'han de posar les piles. No poden consentir aquesta avalanxa de gent que se mor a la mà, per favor. Vull dir, vostres són responsables i culpables, i culpables. Se posi com se posi el senyor Marlaska i se posi com se posi el senyor Pedro Sánchez.
A ver, los 19 muertos que llevamos que se sepa de momento, porque probablemente son muchos más, hay que tener en cuenta que según el último informe de Caminando Fronteras, que recoge solamente hasta mayo, y en junio, julio es cuando se ha activado la migración, y habla de 507 muertos en esta ruta. En esta ruta, que efectivamente hay una ruta consolidada. De todas formas, yo cada vez soy más pesimista, así como creía que podía haber posibilidad de arreglarlo de alguna manera con la visita de Pedro Sánchez a Argelia, porque esto no se arregla poniendo una frontera en el mar, esto se arregla llegando a unas soluciones con los de donde salen los migrantes. Pero claro, ahora la crisis de Ceuta se nos ha cruzado por el camino. Y ahora Pedro Sánchez tiene que arreglar las cosas con Marruecos. Y arreglar las cosas con Marruecos es desarreglarlas con Argelia, que es el punto desde donde vienen hacia Baleares, ¿no? Creo que no estamos en el mejor momento, probablemente seguirá viniendo gente, porque es que es eso, a ver, hay gente que es absolutamente comprensible que gente que vive en muy malas condiciones trate de mejorar su calidad de vida.
Tú lo harías, yo lo haría.
Bueno, yo lo hice. De hecho, yo vivía en Navarra. No es comparable en absoluto, pero bueno, yo migré también.
Pero se entiende la esencia de la necesidad.
No era una necesidad, fue una decisión voluntaria, no era una cosa de necesidad económica, como sucede con esta gente. Pero bueno, pero las migraciones van con la naturaleza humana. Y es lógico que la gente que ve deslumbrada muchas veces por lo que se dice en las redes sociales, que esto también es cierto, que allí lo que pasó en Ceuta tiene mucho que ver, deslumbrada por lo que se ve, por lo que luce en las redes sociales, intenta conseguir un mundo mejor, que luego llegan aquí y...
Pero eso tú lo decías, Nekane, tú basta visitar o ver los Camerún, Senegal, el Congo, tú ves cómo vive aquella gente y cómo nos ven y dicen, bueno, yo atravieso el desierto y pago lo que haga falta. Yo lo haría, tú lo harías, Marta lo haría, lo haríamos
claro,
todo.
El claro. tema,
lo que no se puede concebir es que África pase a Europa. Eso es que no es posible. Por lo tanto, eso lo decía el Papa en su discurso en el Congreso. Hay que hacer algo, hay que interpelar a los países de por qué eso sucede. De por qué eso sucede, porque no podemos, el continente africano, que es numerosísimo en gente, que pasarlo a Europa, porque no cabemos. O sea, no es posible. Y tampoco es posible consolidar esta ruta de Argelia o Marruecos.
De fet, és que ara mateix és una... Bé, sempre durant l'estat l'estiu, no?, s'incrementen aquestes arribades. Tenim coneixement també d'una darrera embarcació, en aquest cas de 26 persones d'origen subsaharià, han estat rescatades a 42 milles al sud-est de l'illa de Mallorca. És la quarta ja embarcació que arriba el dimarts aquí a les Balears. A tot això, clar, Necane parlava de 9 morts, però no, la xifra no ho sabem. Caminando Fronteras xifrava 500, però qui sap, no? Ho dèiem ahir, el Mediterrani s'ha convertit en un cementeri i és molt difícil de calcular aquestes xifres. Vull apuntar, perquè parlàvem de l'àmbit local, no?, del que està passant aquí a les Balears, però tot això va començar la setmana passada amb aquesta crisi migratòria a Ceuta, amb aquesta arribada massiva de migrants, i ja que apuntàveu el ministre Marlaska, vos demano per aquesta qüestió, perquè ahir vaig parlar amb en Xavi precisament sobre l'informe del CNI, que ja apuntava que aquesta arribada passaria, no? Què en penses d'aquesta qüestió? Si hi havia un avís, què va passar? Bueno, que no se va reaccionar a temps? Que no se va...
Que el senyor Marlaska, jo he vist les declaracions avui, que el senyor Marlaska digui que no varen avisar des de CNI, el Servei d'Intel·ligència Espanyols, en el govern espanyol, és fals. I si no és fals, el que ha de fer el senyor Marlaska és, i el govern espanyol, cessar a tota la cúpula del CNI. O sigui, per què tenim un servei d'intel·ligència? Per què tenim un servei d'intel·ligència que tenen fonts, i tenim molt bones fonts, a Marroc, si no t'informen d'això? 70.000 persones creuant la frontera i arriscant-se, i el servei d'informació no tenen notícia. I doncs, vostè, si diu que no els hauran avisar, cessi la cúpula, i ja està. I no maniu una altra gent per incompetents.
I no només els serveis d'informació, Juanan, perquè un dispositiu organitzat de 70.000 persones a la vegada, això, que passàs un poc per alt, sembla mal de creure, no? Se parla que això s'havia establert a través de xarxes socials. El tema de l'operatiu, de com es va fer aquesta convocatòria, no deixa de ser un tema també interessant, no?, per afegir el debat.
No, Marta, aquestes coses passen, com diu el ministre Marlaska, no? Es veu que no es pot impedir aquestes coses, i passen i ja està. A voltes no hi ha ningú que tingui la culpa. Ara, fora bromes, és com diu en Xavi, vull dir, si ningú del CNI, o si el CNI va avisar i ningú li va fer cas, malament, ja? I a més, el ministre estaria mentint. Ara bé, si ningú d'escena hi va avisar, encara pitjor, vull dir, perquè és que no s'entén per cap banda que tinguem un servei d'espionatge i que no ens avisi d'aquestes qüestions que semblen tan evidents. I també malament si cap dels nostres aliats ens va avisar. Em refereix, evidentment, als Estats Units, que tenen ulls a tot el món, i Israel, ara està bé. No sé si aquests dos països encara continuen sent aliats o no, o si estan més prop del Marroc.
Jo crec que ens hem quedat que tots sols.
No, jo,
de totes
formes...
Jo és el que...
No, que l'he interrompido a Juanan, perdona, que t'he interrompido, pensava que havia acabat.
Continua, Juanan.
No, que és això, que jo penso que cada volta Espanya està més tot sol amb aquestes qüestions. Vàrem ser els primers en denunciar el genocidi de Gaza, i està bé, però que allò té unes conseqüències que ara estan ben, no? Que països com Estats Units i Israel doncs estiguin més prop del Marroc que no d'en altres.
No, de todas formas, quiero decir yo, al margen de quién miente, si el CNI hizo un informe o no hizo un informe, seguramente ahora mismo no lo sabremos, en algún momento se sabrá. Pero lo que sí está claro es que el Ministerio de Migraciones hizo un informe. El Ministerio de Migraciones avisó al Ministerio del Interior, cuidado, que a raíz de la sentencia del Supremo estamos detectando un goteo de llegadas por mar a Ceuta, y además tenemos constancia de que se está moviendo por las redes sociales. Es decir, entre ministerios se avisaron. Yo no sé si el CNI lo sabía o no. Si lo sabía el Ministerio de Migraciones, probablemente lo sabía el espía de turno que estaba en Ceuta. Pero el Ministerio del Interior estaba informado, y yo creo que lo que hizo fue minimizar el problema que se encontraba. No sé si es porque estaban desbordados por los incendios, no lo sé, pero es verdad que se minimizó el problema. Y cuidado, porque hablábamos de que cualquier acercamiento a Marruecos, a Baleares, le puede perjudicar, digamos, de alguna manera. Bueno, es bueno el acercamiento a Marruecos. Bueno, tengo mis dudas de si es bueno o es malo, pero el acercamiento a Marruecos, a Baleares, no le va a beneficiar, porque va a suponer un alejamiento de Argelia. Y ojo, porque hoy dice la prensa que Trump propone que el Frente Polisario sea declarado organización terrorista. Estados Unidos va a proponer que el Frente Polisario sea declarado organización terrorista. por supuesto, con la aquiescencia de Marruecos, y ya veremos qué hace España. Porque si España encima entra, no, se va a encontrar aquí con un nuevo brete, Pedro Sánchez, de qué pasa si esta petición del que el Polisario sea terrorista tiene que aprobarse de alguna manera.
Es que la política exterior de cualquier país es importantísima. Y yo creo que deberíamos interpelar y apelar a este señor ministro, que aparte de tener cara de chiste, el señor Álvarez, oiga, pues trabajen ustedes. O sea, donde tenemos el frente importante es en el norte de África, Argelia y Marruecos. Por lo tanto, ustedes pónganse a trabajar para solucionar ese problema. Y después una cosa que a lo mejor digo una tontería enorme, y me disculparán los de la mesa y los que nos escuchan, pero hoy con la alta tecnología que hay, satélites, drones, etcétera, etcétera, no se pueden interceptar esas patrullas cuando salen de la costa africana. A mí me cuesta entender que eso no se pueda ver.
Supos que a mesura que passin els dies, com deien a Nekane, probablement sabrem, no?, més sobre què és el que va passar exactament a Ceuta, i també tenen més informació sobre les embarcacions desaparegudes, sobre els morts, aquesta doble tragèdia només 24 hores, no?, que ha afectat aquí a les Illes Balears en les diferents arribades d'embarcacions. Però, si me permeteu, 9:30 en punt, a la ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón, a la tele, petita pausa per publicitat, i després començam un poc a parlar de l'eclipsi, que manca una setmana, que estem ja en aquest compte enrere, i vos vull demanar, sobretot, si creus que està tot ben preparat, ben enllestit, ben organitzat, si tothom està content, si hi ha algunes associacions que tal vegada mostren, no?, el seu descontent, i me refereix sobretot als restauradors, perquè ha hagut moltes cancel·lacions, si se queixen alguns sobre l'organització. Bé, de tot això parlem després dels anuncis.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día son los 17 muertos que se asoman al titular de este balcón del Mediterráneo. 17 cuerpos que han ido lanzándose al mar por los mismos 19 de la patera en la que viajaban mientras morían. 17 seres sometidos a lo inhumano de que ni en la vida ni en la extinción, ni en destino ni en final de trayecto, haya habido alguien con algo de responsabilidad que lo impidiera. Día para pedirnos perdón en voz alta mientras pedimos perdón por compararnos estos días con Ceuta. Al menos, el del patito de goma tuvo la indigna obligación de comparecer por aquellos 88 antes de recibir bajo el pai-pai de la tumbona a estos 17 que no tocan ni tierra, de los que solo se acuerdan los vivos de aquí, que decía Cela, que no están ni se les espera en esta vida anónima, que es no saber siquiera si has muerto. Día para saber que Baleares es una patología mortal para el gobierno desafectado de este país. Un patíbulo lejano que ha transformado el sol y playa en el solo y arena, que nos ha convertido en enterradores turísticos, inermes de inertes, donde lo único que se concluye es que si hay un muerto, debe haber un verdugo. Mientras sabíamos ayer que habían muerto de un plumazo de sal el 20% de todos los muertos de Ceuta, sin que pasara nada, recordamos hoy que somos la patera inundada de Europa. Sin olvidar que cuando hubo interés político, el de los manguitos liquidó la vía canaria por la vía de apremio. Cualquier día intentarán convencernos de que son muertos vivos. Y ya mañana, siempre de parranda, más.
Mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele,
y no estaba muerto.
Nou i 33 minuts, continuem en ruta aquí a la tertúlia d'actualitat amb els periodistes Nekane Don Blas, Xavi Bonat i Juanan Torres. I just abans dels anuncis estaven comentant que només manca una setmana per l'eclipsi, que ja hi ha alguns municipis que ho tenen tot a punt. Felanitx ha estat un dels primers en comunicar el seu dispositiu. Això sí, les xifres no són les que s'esperaven, perquè recordeu que abans se deia, aquest municipi rebrà 70.000 persones. No, per exemple, Felanitx està parlant de 5, 6.000, o sigui que les expectatives es veure que han anat davallant una micona. Mos han informat de carreteres teades, sobretot a l'hora d'anar a llocs molt transitats, com la Serra de Tramuntana. També, per exemple, a Eivissa, Juanan, l'Ajuntament ja ha fet una crida que, per favor, la gent vagi als llocs en concrets, no amb mitja hora d'antelació, perquè si anem amb mitja hora podem córrer el risc de veure l'eclipsi dins el cotxe. També vaig tenir oportunitat de parlar amb els restauradors aquí a Mallorca, que estaven un poc enfadats. De fet, avui no volien entrar alguns en directe sobre... Estaven enfadats respecte a les restriccions, cancel·lacions de reserves. Som conscients que amb un esdeveniment d'aquesta magnitud no es pot tenir tothom content, però com s'està duent a Eivissa? Com s'estan preparant els dispositius? Quines són les principals reaccions, no?, d'algunes entitats, organismes, associacions? Conta-mos un poc.
Idò bé, ahir l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, que és el municipi on amb més quilòmetres de costa i on millor es veurà aquest fenomen, aquest eclipsi total de sol, ja va anunciar les mesures que posarà sobretot a les carreteres, no? Perquè començarà a tallar accessos a les principals platges del seu municipi a partir de les 12 del migdia i ho farà escalonadament fins a les 7 del capvespre, de sora baixa. És a dir, que la gent que qui vulgui atracar-se en aquestes platges per veure aquest fenomen s'haurà d'aixecar ben pronta de matí i anar-hi es matí, no? No esperar fins a la tarda perquè, si no, es pot trobar les carreteres tallades. Això sí, la gent que tingui reservada alguna taula, algun dels restaurants d'aquestos de platja, sí que els deixaran passar, però bé, per això cal ser previsors i d'aquí una setmana no sé si ja quedarà alguna taula buida en aquests restaurants. I recordar que aquí a Eivissa som una illa petita, però és una illa bastant muntanyosa, és a dir, no hi haurà molts de llocs que no es podrà veure aquest eclipsi, per tant, la millor zona és la zona sud-oest, la zona, com dèiem, de la badia de Portmany i també de Sant Josep de sa Talaia, i se suposa que hi haurà molta gent, perquè, per exemple, des d'Eivissa ciutat només els punts més elevats es podrà veure, vull dir que és on es concentra la majoria de gent aquí a Eivissa, no es podrà veure aquest eclipsi solar, és a dir, que la gent interessada i sobretot els turistes s'hauran de moure cap a la zona sud-oest de l'illa.
Xavi, Necane, què en penseu? Creus que estem preparats realment? Perquè, clar, no podem tenir un precedent anterior, no? Que digui, mira, varen fallar en aquesta qüestió. Això se va fer bé, això se va fer malament. No tenim realment un referent semblant per poder guiar-nos, no?
És que jo crec que, bueno, hem d'esperar, perquè, clar, no hi ha precedents. No. Bueno, oi, si hi ha precedents fa molts anys.
Clar, però ni tenien xarxes socials.
Ni expedients, no? Exacte. A mi el que me falta un poquet és... anem a veure, això s'ha explicat. Què és el que passarà? Què és el que se veurà, el que no se veurà, i a partir de quina hora se veurà i quan se deixarà de veure, i esperant que no estigui ennigulat.
Exacte.
Perquè, vull dir, si és com ahir, amb aquesta bascota que feia, vull dir, no se veu res. Vull dir, se veu una capa de nígul pesat que està sobre la terra. I he estat veient que la setmana passada les temperatures tornen a pujar i moltíssim. I moltíssim. Si estem preparats, bueno, jo crec que sí, vull dir, s'estan preparant les administracions, l'estall de carreteres, els accessos, però després on se situarà la gent?
On se situarà? Aquesta és la gran pregunta, perquè, mira, fa no res estàvem parlant de l'índex de pressió humana que va sortir el mes d'abril, després tindrem en Necane el de l'estiu, però estem en temporada alta, no, altíssima, en rècord de visitants. Després parlarem del rècord del transport a Eivissa i de les línies saturades del TIP ara mateix. Home,
jo crec que no estem preparats en absolut. No, lo digo así de claro. Es imposible estar preparado.
Preparado, pero ¿por qué? Respecte a la logística, organización...
Claro, es imposible. Vale. O sea, es imposible, imposible en un momento...
¿Tú crees que habrá caos?
Sí, estoy segura. Sí. En algo. No es que no lo hayan preparado, lo han preparado muchísimo este gobierno. Yo creo que, o sea, creo que somos ejemplo en España de todo yo que trabajo para La Vanguardia, corresponsal de La Vanguardia en Barcelona, están muy interesados en el despliegue que se está montando en Baleares con respecto al eclipse, y es verdad que aquí estamos
es que se verá muy bien
haciendo,
desde aquí.
Sí, pero también se van a ver en muchos puntos de España y no hay este problema. ¿Cuál es el problema que tenemos en Baleares? Baleares, que precisamente el 12 de agosto es el día de más presión humana en el territorio. Exacto. Y aquí hay simultáneamente 2 millones de personas, 2 millones de personas que quieren salir todas a la vez a ver el eclipse.
Que quieren ver al cielo.
Y entonces en un espacio limitado.
Per no parlar de Cane, dels ensurts, urgències, també els dispositius
estan
mèdics,
anglesos,
lesions oculars irreversibles, jo... no és per posar-me apocalíptica, però això
no,
passarà.
No,
però
quiero decir que no estamos preparados porque no hay policía suficiente para controlar. Claro. ¿Cómo vas a controlar todos los accesos a la Serra de Tramuntana? Algún listo habrá. ¿Cómo vas a controlar que 4 turistas que no se enteran, con perdón, se suban con chanclas a la montaña, resbalen y haya un incidente? No. Eso. Estamos preparados. Otra cosa es que el gobierno se esté preparando, que no es lo mismo. Pero nosotros, como colectivo humano en Mallorca, en Baleares, perdón, con 2 millones de personas simultáneamente, pues es imposible.
I burlaran la vigilancia, perquè supos que hi haurà gent que pujarà a la Serra de Tramuntana dies abans.
Claro.
S'instal·laran en tendes de campanya.
Y luego con todo mi cariño a los restauradores, que no pasa nada si un día no ganan dinero, ¿eh? O ganan, perdón, si no ganan tanto dinero, no pasa nada, porque perder no van a perder. Las mesas las van a tener llenas, seguro. Lo que no habrá es 7 turnos. Cada media hora, venga, otro. No.
De fet, qui sap si moltes persones s'aprofiten, no? Ja per anar a fer una reserva i veure-lo des d'un punt determinat. També parlarem de la crisi a la mà, perquè això serà una altra història.
Sí, sí. O sea, yo creo que efectivamente no estamos preparados por el momento en el que nos pilla. Exacto. Porque si esto pilla en el mes de abril, no es la misma situación que ahora. Pero es que hay que decir que el 12 de agosto es el día pico histórico de mayor presión humana. Creo que en el año 2017 llegamos casi a los 2.100.000 habitantes, habitantes, simultàniament en les isles el mateix dia.
Després parlarem de Marivent, no? De la recepció reial, que me consta que vareu anar. Tu sí,
jo, el Xavi. Manco, sí.
Després mos dones alguns titulars, però abans d'anar a publicitat, sí, vull el Manco apuntar, ja que parlaven de xifres, de rècord de pressió humana, de visites de turistes, etc. Tenim, per una banda, rècord el transport a Eivissa. Juana, el Consell estima que enguany arribarà als 8 milions i mig de passatgers, que aquí estem parlant d'un 1,5 milió més que l'any passat. O sigui, ja començant per aquest punt. Després vos demanaré sobre les línies saturades del TIP a Mallorca.
Sí, des del passat 1 d'abril va començar aquesta nova contracte de servei d'autobús a Silla d'Eivissa, unes línies d'autobús que duen molts d'anys, més d'una dècada, que es anaven prorrogant, és a dir, no estaven fetes pel dia d'avui. Era un servei totalment tercermundista, podríem dir, i amb una illa com Eivissa, que és puntera turística número 1 al món, no es podia permetre un servei d'aquestes característiques, no? El servei de bus fins ara no havia estat una alternativa en el vehicle privat, i ara ho comença a ser, arran d'aquestes xifres que ahir mos va donar el Consell d'Eivissa. Sembla que molta gent ha deixat el seu cotxe, el seu vehicle particular, aparcat a casa seva i s'ha decidit per agafar l'autobús. Molts d'estrangers també comencen, molts de turistes també comencen a veure com el bus és una alternativa per traslladar-se a les platges. I, per tant, això suposa que menys cotxes a la carretera, menys cotxes a les vies a eivissenques, i per tant molta menys congestió. Veurem això com va els mesos d'agost i setembre, a veure com va funcionant, però de moment sembla que ha tingut una molt bona rebuda, s'increment de línies i també s'increment de rutes aquí a Silla d'Eivissa.
Això respecte a Eivissa, però també varen tenir coneixement de la situació aquí a Mallorca aquest estiu. Ho dèiem abans, els busos del TIP van a les totes, continuen suportant punts d'afluència de viatgers que no poden assumir, algunes freqüències, alguns trajectes estan saturats, i per molt que s'hagi augmentat el pressupost, es veu que hi ha cert col·lapse en algunes línies, sobretot les que uneixen Palma, Can Picafort, Alcúdia o Pollença, es queixen que a vegades no poden pujar al bus perquè va totalment ple.
Efectivamente, es así. Lo verifico, lo certifico, porque me ha pasado que me ha dejado el autobús tirado en el puerto de Alcúdia y he tenido que coger uno para ir al aeropuerto, porque este sí que había. Entonces, desde el aeropuerto, coger luego la EMT a Palma. Este es el truco que tuve que emplear para no quedarme tirada en Alcúdia. Pero hay que decir una cosa. Yo, Juanan, creo que lo veo muy optimista con el hecho de que aumenten las frecuencias de autobuses.
Clar, però que el cas d'Eivissa és diferent, perquè tenien unes línies molt obsoletes i en aquest cas parla d'una renovació.
Sí, me parece una buenísima noticia que se aumente el transporte público. Yo O sea, creo que es el gran problema que tiene Baleares. Se va mejorando poco a poco, Mallorca mejora poco a poco, pero es la gran carencia, es transporte público, y hay que hacer una apuesta decididísima por el tren, y para eso hace falta dinero, lógicamente. Pero digo que Juana, me parece su planteamiento muy optimista, porque aquí está habiendo una explosión de gente que utiliza el transporte público, pero los coches no bajan. La gente sigue utilizando...
Noves matriculacions, de fet.
Bueno, però és que jo crec que hem de començar afirmant o reconeguent que més enllà dels turistes, que també la població de Balears i de Mallorca, Menorca i Ibiza, ha augmentat moltíssim.
Sí, però...
Vull dir, ha augmentat moltíssim. I això no només afecta en el transport públic, que també, però, per exemple, en el sector de la sanitat pública. Vull dir, nosaltres tenim una estructura per una població determinada. Si aquesta població la incrementes, has de crear una... I tot això, Necana i companyia, tot això val doblers. Tot això val doblers, la sanitat pública val doblers i el transport públic val doblers. Vull dir, anem a veure, ara tu no pagues directament, però pagues indirectament, perquè els conductors de CMT, dels TIP, la benzina, tot això costa doblers, costa l'Ajuntament, en el Consell, en el que sigui. Clar, no pagues, no, tu no pagues, però ho pagues d'una altra manera. I és vera que hi ha línies no només de TIP, també línies, per exemple, la que va a Illetes. La que va a Illetes, jo a vegades m'ha deixat tirat, perquè bus complet, vull dir, i te quedes aturat. La solució, doncs jo no la veig tan fàcil. Pots incrementar, sí, però és que la població ha augmentat moltíssim, i la gent també en el tren, perquè jo alguna vegada que he agafat el tren de marxar igual cap aquí, vas penjat.
Sí, dius, com pot ser que hi hagi aquest increment del transport públic i a la vegada tant de cotxes, no? Perquè
problema...
hauria de ser una substitució de l'altre.
El govern no tiene datos, jo l'última roda de premsa que estuve con el conseller de Habitatge i de Mobilitat, le pregunté precisament, vale, ha augmentat moltíssim l'uso del transport públic,
però
tienen datos de si se ha reducido el uso del coche privado? ¿Ha bajado el uso del coche privado? Y no baja el uso del coche privado, porque la ocupación en la vía de cintura, en las grandes carreteras, los colapsos en los accesos a Palma, siguen igual que...
9:46, si me permeteu, una nova pausa per publicitat, parlant de la recepció reial i d'alguns detalls més sobre aquest també esdeveniment de l'estiu tot d'una.
Tres ràdios, diversitat.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
manquen 10 minuts per les 10 i no hem parlat encara de la recepció reial, que ja sabeu que marca com una part important de l'estiu aquí a les Illes Balears. Va començar a les 9 i 4 minuts, només uns minutets de retard sobre l'hora prevista. Compartim les imatges que descrivim per als oients d'aquesta recepció. La família reial va aparèixer davant l'edifici principal del Palau. Van sortir a l'encontre dels més de 600 convidats, en concret 623 que ja havien confirmat la seva assistència a la tradicional recepció estival. Autoritats, i la primera a saludar els reis va ser la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com marca el protocol, després la presidenta del govern, Marga Proens, primer tinent de Batlle de Palma, Javier Bonet, diferents autoritats, com el president del Parlament, Gabriel Essén, delegat del govern de Balears, Alfonso Rodríguez, Batlle de Palma, Jaime Martínez, etc. D'aquí me consta que Xavi Bonet sí que va tenir el plaer d'anar en aquesta recepció reial, que imagino que no és la primera, però sempre hi ha coses noves que comentar, així que t'escoltam.
Sí, no és la primera, vull dir, són moltíssimes les que he assistit en funció del meu càrrec, que ara com a Fundació COPE, no? Efectivament, vull dir, jo te diria que és una recepció i és una convocatòria que hi ha bufetades per anar-hi. Vull dir, jo sé molta gent que ha lluitat i s'ha interessat per ser-hi, i clar, hi ha un número limitat i ja és alt, eh? Ja és alt. Hi havia un company que em deia que podrien definir la situació com a sauna marivent. Sauna marivent. I després un titular de l'última hora que diu el bochorno va fer possible que els ventalls afloracin. I efectivament, la pressió humana que hi havia en els jardins del Palau era tanta que, vull dir, hi havia gent que és com si li haguessin tirat un poal d'aigua damunt. Anava xopa. Xopa, però xopa. El rei ho va dir, perquè després dels besamanos aquest que hem vist, hi ha un corrillo, la reina va per una banda, les infantes van per una altra, doña Sofia manco, perquè la veritat és que cada vegada que la veus notes que és una senyora que té 80 i pico d'anys, que se fa major i les limitacions s'observen, no? Però el rei ho va dir, vull dir, aquí el problema és la humitat que hi ha, no? Després és una recessió on cada any més és com si fos un posado, perquè fou gent que s'envolta de la reina, del rei, de les infantes, majestat, una foto, i la feinada que fan els escoltes, perquè jo estava de vora el rei, i hi havia un escolte que me deia, por favor, déjeme ese espacio libre para hacer mi trabajo. Perquè, clar, vull dir, aquesta gent el que ha de fer és pues, vigilar que ningú, evidentment, els que hi som, pues, som persones d'ordre i tal, però hi hauria un sombat, no? Per tant, jo crec que és un clàssic, el que passa que aquest clàssic coincideix un temps concret de l'estiu amb aquesta onada de calor i era insuportable. Me pareix que era en Santi Taura i Maca de Castro.
Exacte.
Que donaven es...
pues després desvetjarem alguns detalls d'aquest menú, perquè parlarem...
La veritat que molt bé, hi havia copes gratis, no te feien pagar ni per la cervesa, ni per vi, ni per saigua i tal. Per tant, varen quedar molt bé. I a les 21:04 i a les 10 i mitja, no arribaven a les 10 i mitja, la família se posa a l'escalinata d'aquella porta que hem vist tantes vegades, on apareix el president del govern i fan així en samaneta i diuen hasta otra, no? I desapareixen i baixes en els bussos. No sé si aquesta crònica t'ha servit.
És una bona crònica, marcada per la calor, com has explicat, Xavi, i simplement, no, a banda del fet en concret que suposa, sí que és vera que és un esdeveniment mecànic que marca l'estiu i que no passa estiu, que no comentem. M'imagino que tu també has assistit a moltes.
No, a ninguna.
No me diguis.
No m'han invitat nunca.
No me diguis.
Mira, llevo un disgusto monumental.
Tomen nota.
No saben el que se perden.
No, por favor, no tomen nota. Que desde luego, si hay gente que se pega por ir hasta... Yo no estoy entre ellos, de los que me pego, no, me parecería. Hay que recordar una cosa, que cuando... Yo no he estado nunca en estas, pero sí que he estado perdón, cuando los reyes invitaban a las autoridades. Estado de espectadora.
En aquellas mesas.
Estado de espectadora, ¿eh? No estaba de invitada. Pero hay que recordar que esto viene cuando, cuando hubo la abdicación del rey. Primero los reyes se despedían con una cena oficial en el Palacio de la Almudaina a las autoridades de las islas. Y cuando llegó Felipe VI, cambió y era una recepción a la sociedad civil el primer año, pero es que había 100 personas. Que era una cosa representativa de la sociedad civil. Y me parece que estaba bien, porque era pues la asociación, yo qué sé, la ONCE, en fin, había, era como una cosa representativa. Ahora ya 600 personas, ya es. No sé, si no sé, me parece una.
Pies de categoría.
Sería interesante, Sabra, el porcentaje. Había,
me parece
de
una
persones.
Manifestación. Esto es una manifestación normal.
No, es la... que són moltes, tens tota la raó. Sería interessant, empezó... Cari, conèixer el percentatge de persones que declinen l'invitació, perquè sempre sabem
no
de partits polítics en concret,
no,
però
no,
que
no,
se pugui...
No, 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 creo no. Que més Podemos,
no,
un poco
però
más.
A banda de polítics, dic, seria interessant, no? Se, sí. Sempre...
No, jo no, no. No creo que hi ha muchos, però efectivament jo no, creo que hi ha més bofetades per ir que bofetades per no ir.
Sí, de més, te fan estar, per exemple, a partir de les 7:15 surts el desembarcament del sector naval, de les 7:15 a les 8:15 diuen que has de sellar, però fins a les 21:04 no comença aquest desfile, per tant, són moltes hores d'estar, i a més cada vegada més gent, més pressió, i a dalt una calorada.
Però de totes formes, si me permitís, entiendo que muchos fueran, porque ahora estoy viendo aquí al vicepresidente del govern y aquí al conseller de Habitatge, y a Antonia Roca, o sea, estoy viendo a muchos políticos, que igual es que el año que viene no están invitados, porque hay elecciones.
Quizá, tot el que passarà entonces, a l'esdeveniment de l'any que ve. L'idea és dir el torn de paraula en Juan, que ens està escoltant, i si vols, Juan, pot fer una darrera valoració, si no, te demanaré per les xifres de l'atur, que també tenim una puntualització important. Així que t'escolt.
Jo no he tingut l'oportunitat d'anar-hi mai, no m'han convidat, però no m'importaria, és veritat. Jo crec que és una de les coses que s'hauria de viure almenys una volta en la vida. I hi ha que dir-ho, no? Que hi ha molta gent d'Eivissa i de Formentera que hi van, sobretot representants polítics, però també molta gent, per exemple, dissenyadors de Model Lib, també molta gent de la societat civil, empresaris, representants també dels hotelers, i aquí i sempre els eivissencs i els formenterers fan un poc de pinya, no? Sempre els demanant que ens envien fotos, a veure si es poden fer alguna foto amb els reis o amb les infantes, i la veritat que sempre comenten en tornar la gent que té l'ocasió d'anar-hi bé, lo propers que són els reis, no? Amb aquestes qüestions que és fàcil atracar-se a ells, que és fàcil entablar una conversació, començar una conversació amb ells, i que estan atents i que estan saben del dia a dia de l'actualitat de les nostres illes.
Així
això
és.
També seria una qüestió destacar, penso jo.
Ens queden 3 minuts i, com vos deia, vos vull demanar per l'atur. Ahir ja vàrem fer referència a les xifres d'afiliats a la Seguretat Social, que marca un nou rècord històric, 700.000 cotitzadors, totes les xifres laborals de les illes són positives. El juliol hi ha hagut prop de 25.000 persones desocupades, aquí ens referim a un 2% manco que l'any passat. Així que, si vos sembla, fer una ronda de titulars sobre aquesta davallada de l'atur important, Nekane.
Sí, bajada del paro con respecto al año pasado y subida con respecto al mes pasado, porque parte de los inmigrantes que se han regularizado están apuntados ahora en el paro. Otra parte está apuntada en las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.
Bueno, eso que esté pujada, claro.
Efectivamente, suben las dos cosas. Sube las afiliaciones a la Seguridad Social con estas contrataciones regulares, que antes eran irregulares, y también más personas apuntadas en el paro.
Jo, molt bé, molt positiu, totes aquestes estadístiques. Ara bé, vull dir, en el final, avui tenir feina no és com fa una sèrie d'anys. Avui tenir feina no és una garantia
no
de sortir de
la
pobresa.
Digne,
vull dir, això és una realitat aplastant. Però, bueno, bé està que hi hagi gent que tingui el manco uns ingressos en què fer front en el dia a dia, no?
Clar, has fet un punt important. Tal vegada, Juan, en pot fer una valoració sobre la qualitat de la feina. No és el mateix, com deia en Xavi, no? Tenir una feina no te garanteix l'accés a un habitatge, sobretot si se viu, per exemple, a Eivissa, que encara és més complicat que aquí a Mallorca, i no totes les feines tenen la mateixa qualitat.
Sí, és així com deies, no? Abans tenir feina t'asseguraves per venir, ara mateix no, ara mateix et serveix per sobreviure i anar amb saigo escoll que a final de mes. Tot i això, hem d'agrair, no?, encara que hi hagi feina per la majoria de gent, per la majoria de treballadors que hi ha a les nostres illes, i esperem que això, en els pròxims mesos, continuï així i no ens vengui cap d'aquestes crisis que molts d'economistes diuen que vendrà pròximament, no? Vull dir que, de moment, que continuem així com estem.
Juanan Torres, Xavi Bonat, de Canedón Blas, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
Moltes gràcies.
Que tingueu un bon dimecres.
Esperes haver estat útil.
De màxima utilitat en aquest repàs, com sempre i de manera habitual. I arribem d'aquesta manera a les 10. Fem una petita pausa per publicitat a la part televisada del programa i després dels anuncis i dels serveis informatius a la part de ràdio encetem aquesta segona hora de programa. Es visita el doctor i expert en salut pública Joan Carles Barc, precisament per parlar dels coneguts com a bulos, no? Aquesta informació que a vegades ens fa dubtar respecte a la salut. Tot d'un ho vos ho contaré.